Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i obrir-li les portes a l'actriu Betsy Tornez, Núria.
Què faries si et quedés un mes de vida? Aquesta és la pregunta que la nostra convidada d'avui, juntament amb els actors Lluís Villanueva, Xavi Ricart i Marta Ballarri, es plantegen a l'obra Quant temps em queda? Una comèdia de Marta Butxaca que des de fa unes setmanes tanca cartell al Teatre Goya de Barcelona i que a partir d'un moment tan dur com és la mort ens retrata la vida, les pors, els complexos i les mancances d'una sèrie de personatges que es planteja la seva vida i la manera en la que fan front a les complicacions i contradiccions que aquesta implica. Quant temps em queda? Té una intenció molt clara, recordar-nos que s'ha de viure en tot moment com si avui no fos l'últim, sinó l'únic dia de la nostra existència, i també fer-nos reflexionar sobre la vida que estem vivint. És per això que per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora una de les màximes protagonistes de la comèdia, l'actriu Betsy Tornez.
Gràcies, Núria. Betsy, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Que bé que ho has fet, Núria.
Manera de saber quant temps de vida li queda a una persona.
Xin, xin.
Em moriré. Com? D'aquí un mes.
Coses per fer abans de morir.
Sí, fa gairebé una setmana que aquesta obra ja està en cartell al Teatre Goya. Com estan anant això?
Està anant superbé, superbé. És que estem supersorpresos perquè ja veníem del Grec, del juliol, que ja havia anat molt bé i suposo que ha funcionat superbé el boca a orella perquè aquesta primera setmana de regrés, no?, ha anat superbé. Estem supercontents.
Tu diries que és una obra arriscada? Ho dic perquè tractar la mort des de l'humor no deu ser fàcil.
No, no és fàcil, però la Marta Butxaca ho ha fet superbé.
Molt bé, riu molt.
No, no és fàcil i ho ha fet superbé, perquè realment el títol, si no veus el cartell i saps que és una comèdia, doncs com a títol sí que et pot donar un punt de ui, què és això, no? Però si veus el cartell veus clarament que és una comèdia. Després, quan la veus, no deixa d'enviar el missatge que envia, no? I és la pregunta que interpel·la el públic, que és, i que el públic ho agraeix, perquè el feedback que hem rebut normalment és de que guai, no només m'he divertit i m'he emocionat, sinó que m'ha generat una pregunta que, ostres, que em va bé, saps? Perquè al final també en traguem com una llista, no vull fer spoiler, que estava a punt de fer-lo. La qüestió és
això
que...
Això es pot dir o no? Mira, t'ensenyo.
Sí, jo crec que sí, és el que anava a dir, però crec que no és spoiler.
Demà, no, el programa demà, quan aneu al teatre, si obriu el programa demà, us trobareu una llista que posa coses a fer abans de morir.
Sí.
I la podeu omplir, eh?
Clar, clar, clar.
Podeu fer el que vulgueu.
Això està relacionat amb el que t'anava a dir, no? Que la gent agraeix el missatge que té l'obra, que és si et quedés un mes de vida, canviaries coses de la teva vida? I si és així, a què estàs esperant? No?
Clar, jo ara et deia, és arriscat tractar la mort a través de l'humor, però ben bé és que no tracta la mort, és una obra molt vitalista.
Sí.
Tracta de la vida.
Absolutament, sí, sí. I a més, molta vida, perquè, vull dir, hi ha quatre personatges molt diferents i el vodevil una mica que genera allà és vida a tope, perquè contínuament estan passant coses. Jo crec que una de les fórmules que funciona molt bé en aquesta obra és que contínuament et sorprèn amb una cosa nova. O sigui, de cop i volta hi ha com una mena d'introducció, vale, t'enteres de què va el rotllo, i després, pup, hi ha un gir que fas, ostres, al cap d'una estona, pup, un altre gir. Aleshores, aquestes sorpreses que no deixen de passar és una de les coses que enganxen molt al públic.
Fins a la sorpresa final, que evidentment no explicarem.
Exacte.
Abans ho dèiem, i ens ho deies, Betsy, que aquesta obra et planteja la idea claríssima, què faries si et quedés un mes de vida. Tu t'havies fet aquesta pregunta abans o no?
No. No me l'havia fet.
I arran de fer aquesta obra, te l'has plantejat?
Bueno, me l'he plantejat perquè en una entrevista me la van preguntar.
Sí? Doncs mira, la segona.
Me la van preguntar i vaig dir una cosa, però després vaig dir, mira, saps què? Que acabo de adonar-me que no és veritat. El primer que vaig dir és una espina que tinc clavada de tota la vida és viure mínim un any a l'estranger per consolidar l'anglès. Vale? I penso, és el que faria.
Sí.
Però després vaig dir, no és veritat, jo crec que si em queda un mes de vida, primer que ja no arribo l'any que vull complir, això per començar, i després també que el que faria segur és envoltar-me de la gent que més estimo. Això estic, sí, convençuda.
Tu vius la vida que realment vols?
Déu-n'hi-do.
Sí?
La veritat és que estic...
Sí, perquè també ho planteja, això.
Sí, 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 i això sí que m'ho plantejo de tant en tant, eh?
Sí,
eh? I abans de fer l'obra És una pregunta que me la faig de tant en tant. I sí, me n'adono que estic bastant en pau amb mi mateixa perquè he treballat molt per aconseguir el que tinc ara i això et proporciona molta pau. I és com em sento ara. Bueno, afortunadament tinc una parella amb la que estic molt bé i l'estimo molt i estic superbé. I després la feina em va molt bé. Estic amb molta d'amics que adoro i d'una família que està en general molt sana, o sigui que no puc demanar més.
Després anirem cap a aquesta vessant més personal. Ara sí que vull parlar de l'obra. Quant de temps em queda? Una comèdia espectacular que la teniu al Teatre Goya amb Bessie Tornet, Lluís Villanueva, Marta Bayarri, Xavi Ricard, escrita i dirigida per Marta Butxaca. Com és d'important fer això, una obra de teatre que, a part de divertir-nos, de passar una bona estona, et deixa una estona també reflexionant, que és el que estem fent ara?
Home, és important en el moment que tracta de la teva vida, perquè és que només que jo sàpiga, només tenim una. Clar, no ho sabem. Que siguem conscients, tenim una. Aleshores, que et generi la pregunta de si realment estàs vivint el que vols viure o si hi hauria alguna cosa a la teva vida que canviaries per millorar-la, home, em sembla prou important. Perquè, a més, ens consta que han passat coses. O sigui, en públic que ha vingut a veure l'obra,
sí?
Hi ha hagut canvis. O sigui, ens
consta
que...
alguna cosa?
Bueno, un exemple. Una dona que ens va explicar, ens va escriure, i ens va dir que arrossegava una relació que era bastant tòxica.
Wow.
I que arrel de veure l'obra va deixar la relació.
Que bèstia.
Sí.
Clar,
sí,
com et quedes quan reps un missatge d'aquests d'un espectador?
Home, s'agraeix,
no?
Moltíssim. És una passada. Perquè veus que la comèdia, que està... que crec que no la valoren, que està molt infravalorada i que ja seria hora de que es valorés...
Per això et deia, no, Betsy, que sí, que anem al teatre a riure, a passar una bona estona, però el que ens hem de quedar és que ens... tenim un mirall davant. I
clar,
allò ens fa reflexionar.
És que moltes vegades relaciona la comèdia amb la frivolitat. I no té per què, i crec que ja està més que demostrat. I ara que estem parlant d'aquesta obra en concret, doncs, bueno, amb aquest exemple que t'acabo de dir està demostrat, no? Perquè aquesta persona li ha canviat la vida i ha sigut arrel de venir a veure una comèdia. O sigui que...
El personatge principal, el Lluís Villanueva, és en Pere.
Sí.
Qui és en Pere?
Bé, en Pere és un metge, o sigui, et puc fer una mica la presentació de tots els personatges?
Sí, tant.
Vale,
mira,
doncs...
t'anava a preguntar-ho jo, però ja...
Vale,
tira
perfecte,
milles.
Ja tiro milles.
Sí, sí, sí.
Vale, començo per la Marta Bayarri, perquè en realitat tot comença perquè una científica que està interpretada per la Marta Bayarri, doncs després d'experimentar molt i investigar molt, descobreix la manera de saber quant temps de vida et queda en un marge de 5 anys.
Mm-hmm.
Després d'aquest descobriment, o durant aquest descobriment, el que fa és, clar, tastar aquest experiment amb els més propers, i un d'ells és el seu marit. A partir d'aquí, descobreixen que li queda poc temps de vida, i arrel d'aquí, el Lluís, que és el Lluís Villanueva, que interpreta el Pere, arrel d'això, de saber aquesta notícia, el que fa és una llista de les coses que vol complir abans de morir. Vale? Una d'aquestes coses és la que genera el conflicte en l'obra, d'acord?
Mm-hmm.
I que afecta els altres dos personatges, que són... el Lluís, interpretat pel Xavi Ricard, que a vegades ens fem un lío, perquè el Xavi Ricard es diu Lluís a l'obra i el Lluís Villanueva es diu Lluís, saps?
Clar, clar, clar.
I després la Maria, interpretada per mi. El Lluís és el millor amic del Pere, vale? I és el meu ex, d'acord? I jo sóc la germana de la Marta Bayarri, o sigui, de la metgessa. I, bueno, sí, no? Ja ho he dit tot.
I el teu personatge és una mica el més histriònic, no?
Sí, sí.
Que se surt una mica de mare i tot.
Sí, saps com... jo el defineixo que és molt almodovarià.
Vull dir que...
No el trobes molt, almodovarià?
Trobo molt que el disfrutes molt del de l'escenari.
El disfruto molt. El disfruto moltíssim.
I que quan riu de veritat.
Bueno, amb aquell riure tan característic.
La borraca.
Sí, perquè clar, el meu personatge es diu Maria, però se'm coneix sobretot per urraca, perquè el Pere em diu urraca l'obra tota l'estona. De fet, una mica em preguntaves pel Pere, i el Pere és un tio, bueno, doncs més conservador, jo crec, i amb una manera de ser com molt més tancada, i contrasta molt amb la manera de ser de la urraca del meu personatge, que és molt més oberta, molt més ingènua, impulsiva, i xoquen bastant.
Clar, amb un vodevil com aquest, ara m'ho deies, amb una obra amb tanta complicitat, fins a quin punt és necessari que els actors tingueu aquesta complicitat dins i fora de l'escenari?
Per mi és molt important.
Sí, eh?
Jo crec que igualment, si ets molt professional, pots assolir una bona química a nivell absolutament professional, però crec que si hi ha una bona química real, ajuda. Almenys amb la comèdia.
Què és més difícil d'interpretar un personatge com el teu? Perquè ara deia... És el personatge histriònic, la urraca, la garça, corregeixen,
sí.
No? Clar, quan fas un personatge tan contraposat a tots i tan bèstia, no?, cap a un cantó, qualsevol podem pensar, és el més fàcil, perquè és el més bèstia, no?, és el més exagerat, però no, deu ser el més difícil, suposo.
No sé si és el més fàcil o el més difícil, però... Jo crec que la complexitat la tenen tots els personatges. És depèn de com tu ho visquis en el sentit de la creació del personatge, no? I en aquest sentit, la Marta Butxaca em va donar molta llibertat. I això vol dir que em va deixar proposar molt. Uh-huh. I això vol dir que me'l vaig fer molt meu. Vale? Si és complexa o no, no sé què dir-te. A mi m'agrada currar-m'ho. I aleshores no ho visc com algo complexa, sinó com un, al contrari, com un plaer molt enorme quan em deixen realment proposar i generar i fer-lo molt meu. Aleshores, si és fàcil o difícil, o si és més fàcil o difícil, no ho sé.
T'ho pregunto diferent, Betsy, perquè m'agrada molt que els actors i les actrius em diguin allò de no, m'he fet el personatge molt teu, i jo que no hi entenc de teatre, em quedo... en Panxo.
Sí.
Quan de Betsy hi trobem a la Maria i quan de la Maria hi trobem a la Betsy?
És que jo sóc del parer de que tots els personatges que interpreto tenen algo meu.
Uh-huh.
I és, al final és una barreja de coses. Quan em pregunten com construeixo els personatges, no tinc una única manera de fer-ho. Val. Però sempre és una barreja de coses, però hi ha una part que sempre és meva. I aleshores ja sigui la urraca o la Lídia del Rei Borni, o la Gina de Pop Ràpid, o ara podria dir molts... sempre hi ha algú d'aquell personatge que és meu. I aleshores sempre parlo de que jo tinc la imatge com d'un equalitzador i que el que faig és, potser, pujar d'ingenuïtat, baixar de seriositat... Saps? És com un equalitzador que simplement em canvia, però que ho jugo a partir de mi.
Ara m'has trencat esquemes i faria això amb el guió, que m'agrada tant, que és que desaparegui. Ara em deies la Gina de Pop Ràpid.
Sí.
I jo, se m'ha encès un llum, perquè era molt fan, molt fan de Pop Ràpid. Què va passar a Pop Ràpid perquè no continués?
Bueno, perquè tot té un final, i hi ha moltes coses, i que ara no em posaré a parlar jo ara.
És que mira, ara m'has encès allò de...
No, doncs que arriba... No sé, la veritat, ara no me'n recordo, perquè fa molts anys d'això, va haver-hi dues temporades...
Mm-hmm.
I
era molt divertida, aquella
sèrie. I molt
sèrie,
políticament incorrecta.
Sí.
Aleshores,
sí.
Jo et dic una cosa. Si ara et mires capítols de Pop Ràpid que estan a TV3 a la carta, sí, et dic que aquesta sèrie ara no es podria fer.
No?
No. Et dic que no.
Patim manca de llibertat d'expressió en la cultura?
Sí, absolutament.
Sí?
Sí, jo crec que hem anat un pas enrere.
Uau.
Perquè tu et mires inclús programes de televisió d'abans o programes de gags, no?, d'humor.
Mm-hmm.
Ostres, hi havia moltes coses de les que es parlaven abans que ara no, és com que anem de pies juntillas, que se dice en castellano, no?
Es pot fer humor de tot?
Bé, és un debat, eh? Aquesta pregunta genera molt debat i, de fet, he fet moltes entrevistes parlant d'això perquè vaig estar a una obra que es deia La Gran Ofensa,
mm-hmm,
que era humor negre molt heavy.
Boníssima, que també es va fer a Madrid.
Sí. I que generava molt aquest debat. Jo no sé respondre si es pot fer humor de tot. Arrel de la meva experiència amb La Gran Ofensa, em vaig apropar més al sí que al no. O sigui, jo vaig començar pensant que no,
mm-hmm,
i vaig acabar dient que sí. I ara que ha passat el temps, he reculat una miqueta, però en el moment que jo he ampliat els meus límits de l'humor...
Mm-hmm.
Penso que fins on els he ampliat no acaben. Allà acaben els meus límits, però això vol dir que poden anar més enllà. I qui sóc jo per dir on acaben?
Clar.
Per tant, crec que no té límit.
Si parlem d'aquesta obra, quant temps em queda al teatre Goya? Abans em deies, és que som quatre personatges totalment diferents,
sí,
i suposo que això ajuda molt a connectar amb el públic, perquè un o altre ens sentim identificats.
Clar.
Amb algú, no?
Exacte. Sí, sí, és que t'ho anava a dir abans, a més a més. Sí. Clar, com som, com som... A veure, jo crec que és una mica difícil sentir-se identificat amb mi, eh? Amb el...
Algú hi haurà, algú hi haurà. A mi algú em va recordar.
No, segur que sí, perquè a més m'han dit que... Mira, de fet em va passar un dia que després, quan sortim del teatre, moltes vegades anem a fer una canya al bar del costat, i allà hi acostuma a haver-hi públic que acaba de sortir de l'obra, hi havia una parella... que ens va felicitar, però en aquell moment jo estava parlant amb ells, amb aquesta parella, i la dona em va dir, ell s'ha quedat una mica tocat. I li dic, per què? Diu, no, que ha sortit molt content al final. Però li estava tocant perquè, com es fiquen molt amb tu, sobretot el personatge del Pere, i hi ha una persona de la nostra família que és que ens recordava molt a tu, d'alguna manera empatitzàvem amb el que aquest familiar o aquesta familiar podia haver estat patint d'un altre familiar. Mm-hmm. O sigui que sí, existeixen urraques, saps? Encara que estigui una mica així... estereotipat, jo crec que mai perd veritat el personatge, i per tant, sí, hi ha urraques, sí, sí.
Una de les coses que com a espectador gaudeixes més a part de l'obra és que la gent riu, i riu molt.
Molt.
Molt. Sí. Allò que es diu en castellà, en carcajada límpia, eh?
Sí, sí.
Clar... Jo sempre tinc el dubte de, en una comèdia, quan canvia d'un dia per l'altre el mateix espectacle. De quina manera esteu pendents, els actors, de quan riem els espectadors, en quin moment, no? Suposo que això fa canviar una mica l'obra.
Sí, quan tu acabes els assajos i comences, estrenes l'obra, no és que ja estigui acabada. Sí, és que no deixa de fer-se dia a dia. És que jo crec que no acaba mai de fer-se una obra de teatre, perquè de veritat que no deixen de passar coses noves. I no és que estiguem pendents, perquè arriba un moment que el públic t'ensenya quins són els moments on riuen, perquè hi ha vegades que tu no t'ho esperes. O sigui, quan tu assages, dius, bueno, jo crec que aquí riuran. I potser no riuen tant, i en un altre moment que no t'ho esperaves, riuen moltíssim. Aleshores, el públic et va ensenyant la ruta dels riures. Aleshores, com ja t'ho coneixes, perquè ho vas fent dia rere dia rere dia i vas veient que sempre en aquells llocs el públic riu, doncs ja és com una mena de partitura que te la coneixes. Aleshores, també passa a vegades, passa poc, però una vegada passa que una funció, pel que sigui, doncs el públic està més tímid, no és tan expressiu, i tu estàs esperant aquell moment i fas, pues, anem una mica més, pim, 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 pam, pam, perquè aquest públic avui no és tan expressiu, no? Però passa poc.
Quant de temps et quedes una comèdia teatral? Abans parlàvem del món de la comèdia i et queixaves una mica que és una mica la germana petita, no?, en el món del teatre, entenc. Se'n fa poca, de comèdia?
No, jo crec que es fa molta, sí? De comèdia, sí. I no només en el teatre, eh? Vull dir, quan parlàvem de la germana petita, que m'ha agradat aquesta definició que has fet, jo crec que també passa amb el cine. Quantes pel·lis comèdies ganen un Goya o un Gaudí? És que,
sí, poquíssim.
O sigui, tu com a actriu fas una comèdia i ja saps que no...
Sí, Asbestes no seria la millor comèdia del món.
Clar, saps? I ja saps, ja dones per fet que no... que rarament guanyaràs una nominació fent una comèdia. És que ho tens assolit. I això és molt heavy, perquè em repetiré. Perquè és una cosa que s'ha dit molt, però és veritat. És molt més difícil fer comèdia que fer drama. Jo que n'he fet totes dues, i que les gaudeixo molt totes dues... la comèdia és que... vull dir, crec que hi ha menys gent que sàpiga fer comèdia que drama.
Uau, ahí és nada, eh?
Sí, crec que sí. I després hi ha una altra cosa que també diuen, no?, que moltes vegades els còmics o les còmiques són persones que, a nivell íntim i personal, han patit molt drama a la seva vida. És una cosa que també es diu. I jo que he estat a la Messias, rodant a la sèrie dels Javis, aquesta sèrie que encara estan rodant...
Et preguntaré.
Me'n recordo que em van comentar que els interessaven, per aquest projecte en concret, actrius que poguessin fer comèdia, però que no fossin... No, perdona, actrius còmiques, bueno, sí, que se les considera còmiques, per fer drama.
Tu et consideres una actriu còmica?
No.
No.
No. I se'm considera una actriu còmica. Però jo no em considero una actriu còmica, em considero actriu. I se'm dona bé la comèdia. I, de fet, agraeixo molt que se m'hagi donat tanta comèdia, perquè he tingut la possibilitat de fer molts tipus diferents de comèdia, perquè existeixen molts tipus diferents de comèdia. Inclús hi ha hagut tipus de comèdia les que he dit que no, perquè no van amb mi, o perquè no m'interessen. I ara he perdut el fil. Ah, no, no, no. Sí, que estava dient que agraeixo molt que m'hagin donat molta comèdia perquè realment m'he pogut especialitzar. Gràcies a la feina que se m'ha donat. I quan dic especialitzar és que és veritat. És que jo durant la meva carrera i la meva experiència he dit, hòstia, doncs, mira, aquest altre tipus de comèdia, no, doncs això va més per aquí o va més per allà. I, hòstia, això és especialitzar-se i a nivell professional és molt enriquidor.
Allò que es diu que a cada lloc tenim un tipus de comèdia o un tipus d'humor diferent, tu ho veus així? És a dir, es diu molt, per exemple, que els catalans tenim un humor molt, molt britànic.
Puc entendre a què es refereixen amb això, però crec que dintre de l'humor català, per dir-ho d'una manera, hi ha molts tipus d'humor també. Aleshores, entenc que hi ha com un més british, que sé que es refereixen, però també hi ha el macarrònic. Existeix també.
T'ho pregunto diferent. Els catalans en sabem riure de les nostres pròpies misèries?
Crec que sí. Crec que sí, però...
Però cuidao.
Però cuidao. Crec que sí, que cada vegada més.
Sí?
Crec que sí. Però, ostres, amb el Ray Borny, per exemple, que et dic, era humor negre.
Sí, sí, home, sí.
Era humor negre.
Espectacular.
Jo me'n recordo que la gent aquí a Barcelona ho va rebre molt bé, ¿vale? I reia. Però aquí a Barcelona és com que hi havia un punt mig entre el públic aquest que connectava molt més amb el drama i de la història i gent que connectava molt amb la comèdia. ¿Vale?
Però pots fer les dues coses, no?
Com?
Pots fer les dues coses.
Sí, però hi havia gent que tu notaves, sí. Hi havia funcions que notaves, i a més ens ho dèiem entre els actors, avui estan connectant més amb el drama. Hi havia vegades que tu notaves que connectaven més amb el drama i hi havia vegades que connectaven més amb la comèdia. Quan la vam fer a Madrid, el primer dia, bueno, és que gairebé ens despistem, perquè era tan exagerat com reien, que és que ens despistava. Perquè no estàvem acostumats a allò. Mira, però què els hi passa? Què els hi passa?
Boníssim. Saps?
Clar, i aleshores sí que hi ha diferències, però no dic que prefereixi més lo de Madrid, perquè inclús et dic que va haver un punt desmesurat, però que al final també ho reps molt agraït, no?
Parlant de la salut de la comèdia, deixa'm parlar també de la salut del teatre català. Com ho veus, això?
Home, doncs jo et dic una cosa, hi ha hagut un drama tremendo després de la pandèmia, tot això, si ja de per si costa que la gent vagi al teatre i es diu que el públic potencial és més aviat públic molt gran i que costa que realment els joves s'acostumin a anar al teatre perquè, bueno, ja no sé si és un problema per un tema de poca accessibilitat a nivell econòmic o educacional, no ho sé. Però després ve una pandèmia, això va ser molt matxacón, perquè a més la gent, clar, es va acostumar encara molt més a l'audiovisual, perquè va consumir molta sèrie i molta pel·li, no? Però crec que això va tenir una doble cara, perquè quan vam començar una altra vegada a poder anar al cine i al teatre, jo tinc la impressió, potser m'equivoco, però crec que no, de que la gent ha anat més al teatre que al cine, que ha costat molt més que la gent tornés al cine.
També la gent jove, Betsy?
Crec que sí, i et diré per què. Perquè hem estat tan tancats i tan a aquella habitació o a aquell saló i amb aquella pantalla que hi ha hagut un punt de dir, uf, necessito sortir i consumir cultura que no sigui a casa. I crec que ha passat una mica això, però encara queda molt, eh?
En el teu cas, ser actriu, va ser vocacional?
Sí, absolutament. Des de molt petita.
Perquè deies, m'ho he currat molt per arribar aquí.
M'ho he currat molt perquè jo no ha sigut una cosa de, mira, als 30 he decidit ser actriu. No, jo porto tota la vida. I tota la gran part de la meva carrera he hagut de combinar-ho amb altres professions perquè no m'arribava per poder viure només d'això. I quan he pogut viure només d'això, doncs fa, et diria que 12 anys, 15 màxim, com porto tota la vida.
Normalment pregunto, ser actriu deu ser molt difícil, dedicar-se a aquesta professió deu ser molt difícil, si ets dona encara més, llavors deixo que em responeu, però aquí entraré una nova premissa. Hi ha edatisme en el món de la interpretació?
Perdona?
Si hi ha edatisme, és a dir, arriba un cert punt...
Sobre l'edat, vols dir?
Sí. Hi ha discriminació per edat?
Home, a veure, és evident que
no
hem patit...
No dic que tu siguis gran, eh?
No, què va, perquè quan has dit edatisme, s'està referint a l'edat,
sí,
no?
Sí.
A veure, està clar que que hem passat, o sigui, s'ha patit molt durant tota la història, en aquest sentit, sobretot per les dones. O sigui, un cop ja arribes als... És que ara ha canviat la moguda, eh? Però,
sí?
Però jo crec que sí, 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 sí.
Cap a millor.
El moviment, sí, cap a millor, amb tot el moviment feminista que hi ha hagut i que està havent-hi, hòstia, sí, es nota que la indústria està augmentant molt més la presència de la dona en tots els camps. Encara s'ha d'ocupar molt més en el camp de guió. Uh-huh. Vale? Però jo crec que estem anant per aquest camí i es nota, o sigui, jo de cop i volta he estat en produccions on hi ha hagut molta, molta dona en tots els rols i jo això abans no ho havia vist i en poc temps s'ha notat molta diferència, però t'he de dir que a nivell personal bueno, vull acabar el que anava a dir abans, a Hollywood sobretot, totes les actrius ho diuen, que a partir dels 35-40 s'obliden d'elles. Vale? I aquí també ha passat. Però ara, des de fa un temps, jo crec que hi ha molts més papers per dones de 30 i pico, per dones de 40 i pico, i potser sí que falten encara papers de més grans, no? Però el que anava a dir, personalment, a mi m'ha passat una mica al contrari.
Sí?
O sigui, jo he començat a treballar més de més gran. O sigui, jo quan era joveneta era quan més em va costar, i que sempre he anat fent, però en muntanyes russes contínues. Però quan m'he fet més gran és quan més he currat. I, de fet, amb alguna actriu o companya, no?, que parlem d'aquest tema i em diu, aquella companya em diu, ostres, que a mi m'acollona el fet de fer-me gran perquè tinc la sensació de que no em trucaran. I jo li deia a aquesta col·lega, hòstia, doncs jo tinc la sensació contrària. Jo crec que a mesura que em vagi fent més gran, em trucaran cada vegada més. Jo tinc aquesta sensació. No sé per què, suposo perquè a mi m'ha anat així.
Esperem que sí, esperem que sí.
Esperem que sí.
Clar, ara em deies que et comentaven que li acollonava a una companya teva de professió fer-se gran perquè no la truquessin, no? A mi m'acollona una mica quan els actors, les actrius que veniu a la caravana em dieu, bueno, aquesta professió ja ho sabeu, que són com muntanyes russes.
Sí.
Com es viu així? O sigui, es viu amb patiment constant, això?
És molt complicat. O sigui, jo l'altre dia parlava d'aquest tema... I una de les coses que dic és que has d'estar fet o has d'anar veient que pots anar fent-te per viure així. Perquè la professió aquesta va paral·lelament, o sigui, no, va evolucionant o involucionant paral·lelament al teu creixement, no, com a persona. Aleshores, tu has d'anar veient si... el portar aquestes muntanyes russes, que implica aquest ofici, fa que siguis més feliç que infeliç o al revés? Has d'anar fent aquest... T'has d'anar fent aquesta pregunta cada tant. I si tu al cap d'un temps veus que realment et genera molta més infelicitat que felicitat, i passa el temps perquè et pots donar una altra marge més, no? De dir, bueno, potser ara se m'han barrejat coses, et dones una altra marge més, i veus que no, jo em plantejaria canviar de professió. Perquè al final has d'aprendre a portar aquest tipus de vida. Si la pots portar, perfecte, perquè et compensen altres coses de la vida que fa que, bueno, que puguis seguir. Però si no, tio, no, és que no val la pena.
Precisament, si voleu saber si porteu una vida feliç o infeliç, quant temps em queda al Teatre Goya, que sou fins al...
Fins al 12 de març.
Fins al 12 de març que podreu gaudir aquesta obra al Teatre Goya de Barcelona. Després marxeu de gira?
Sí, bueno, ja havíem fet bolos i després continuarem fent bolos.
Conteneu,
sí, sí.
Eh?
Sí.
A banda d'aquesta obra, em parlaves del Messias,
sí,
Los Javis.
La Messias.
La Messias, eh?
Sí.
Què em pots dir, això?
Ai, que té un pintón que lo flipes.
Clar, o sigui... Diguem una cosa, eh? Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla,
sí.
Amaya, Biel Rossell, Cecília Roth...
Sí. I encara més.
Ara ens assabentem que Betsy Turner.
Sí, 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 sí. I encara més està, hi ha moltíssims actors i actrius increïbles. Per mi ha sigut un honor. A més, no diré qui sóc jo al futur, perquè és un sorpresón. O sigui, jo formo part del passat de la sèrie.
Vale, perquè ens pots explicar una mica... Per sobre, línies generals... Què serà això?
Bueno, diguem-ne que és la... Jo diria que és la sèrie una mica més fosca,
sí?
Dels Javis.
Val.
Està basat en... No, o sigui, una mica basat no és que sigui la història de les Flors Mariae, perquè no és la història de les Flors Mariae, però està una mica basat amb aquesta onda, ¿vale? Va.
Aleshores, amb els Javis.
Amb els Javis.
Que Déu-n'hi-do.
Sí, imagina't. Però que s'ho han pres molt seriosament.
Sempre?
Sí, sí, sí. I jo crec que hi ha punts còmics, perquè no ho poden evitar, però que és un drama. És un drama. I té una pinta increïble. Jo me recordo quan em va arribar el guió del meu capítol a casa. Estava asseguda sola. Començo a llegir. I, o sigui, em va passar de tot. Sola, a casa llegint. O sigui, vaig riure, vaig plorar. Vaig fer un viatge que vaig dir, què és això? És increïble el que fan aquests tios.
Ho veurem. Saps, hi ha data d'estrena?
No, perquè no, encara estan rodant. Sí, encara estan rodant i no sé quan s'estrena.
Encara haurem d'esperar. Betsy Turner, de moment, això, la podem veure al Teatre Goya de Barcelona. Quant temps em queda una comèdia... Com ho dieu, això, mortalment divertida, no? Una cosa així.
Tu vas venir a veure-la, sí, que tu ets testimoni.
Sí, val la pena. Mira, Nina Agustí fa que sí, també, amb el cap, que també va venir. Betsy Turner, un plaer parlar amb tu, de veritat.
Gràcies.
Que vagi molt bé, molta sort i molts encerts.
Gràcies. Espera-me, que llegaré a volar contigo.
Todo claro desde arriba, tomé el control, abrí las alas, no caía, no, salí de la sala de estar, no viajé sin cambiar de destino, no hay diferencias, no, si siempre haces lo mismo, no sigas las reglas, vuela en esta tierra, ciegas a vamos a despegar.
Radio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Radio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Va, 5 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Com cada dimarts a la Caravana fem aquesta parada solidària i és que avui volem parlar de la Fundació per l'Esport i per l'Educació de Barcelona, una fundació que té com a objectiu fomentar processos de transformació personal i social a través de la promoció de la pràctica esportiva de qualitat entre nens, nenes i joves de la ciutat i de l'àrea metropolitana. És per aquest motiu que hem convidat a Fede Cufer, cap de projectes de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona, i Joan Viver, responsable del Pla Eines per explicar-nos com funciona tot aquest projecte. Fede, Joan, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
La línia de sortida. Faig estiraments i miro fixament la cinta horitzontal d'allà al final. Per primer cop tinc la certesa que abans de caure mort avui per fi la trenco jo.
Fede, per què és tan important fer esport? De seguida us pregunto per la fundació, però per què és tan important fer esport?
Al final nosaltres entenem l'esport com una eina de transformació educativa, no? O sigui, al final l'esport no només és aprendre a fer la pràctica esportiva i la pràctica esportiva en si, amb tot el que, amb lo bo que té, amb lo positiu que té a nivell d'hàbits saludables, etc., sinó que per nosaltres és una eina, no? Tot el que pots aprendre a través de l'esport, no? O sigui, al final el treball en equip, el que genera l'esport també, que hem practicat tots nosaltres també en la nostra vida, també doncs les experiències positives que tenim, els amics, les amigues, etc., no? I per nosaltres fer esport d'una manera, amb una intenció educativa, doncs és el que entenem que pot ser transformador, no? A nivell personal i a nivell social.
Hi ha edat ideal per fer esport?
Edat ideal? Totes les edats són ideals, no? El més important és com es dissenya aquesta pràctica esportiva segons per quina edat, no?
Mm-hmm. Ara em parlaves de transmetre valors a través de l'esport. Sovint alguns esports hi ha la idea de jugar i jugar amb competitivitat en aquest esport. Com afronteu això des de la Fundació?
Per nosaltres el que és la competició, la competitivitat, com deies tu, no és quelcom negatiu, sinó al final des de la competició doncs també es poden extreure una sèrie de valors, d'actituds, d'habilitats que et poden servir doncs pel dia a dia, no? Llavors nosaltres des de la Fundació el que sí és important és que l'equip estigui preparat, no? O sigui, no comencem a fer activitats esportives en grups que no han practicat, que normalment quan entrem a una escola o a algun centre amb algun grup, doncs en moltes ocasions són grups que no tenien la tradició de practicar l'esport, no? És una activitat esportiva nova, no? Llavors, el que intentem és que el grup estigui consolidat, no? O sigui, a través de la pràctica regular d'un a dos dies, comencem amb un dia, després amb dos dies, intentem que estiguin preparats per competir, no? O sigui, al final el competir s'ha d'aprendre, no? S'ha d'aprendre també com quan es guanya, quan es perd, s'ha d'aprendre també el fair play amb els altres participants. El tema de les famílies és molt important per nosaltres.
Home, un clàssic, eh?
Sí, o sigui...
Us trobeu també partits de futbol on els pares...
Ho treballem, sí. Sí? Al final nosaltres treballem en escenaris que són, bueno, que reflecteixen el que ens trobem al que hi ha a la societat, no? Llavors, moltes vegades, doncs, moltes famílies estan menys preparades també que els infants, no? No només amb els nostres grups, on treballem nosaltres, sinó a tot arreu, no? Llavors, el que intentem també, doncs, és preparar els infants i també fer una tasca educativa també amb les famílies, no? A través de diferents eines.
Això passa perquè algunes famílies normalment creuen que el seu fill serà Leo Messi, per exemple?
Pot passar per això, pot passar també pels models que veuen també a la televisió, no? També la importància que li donen a l'esport, no? Que és per mi la clau, no? O sigui, per nosaltres la importància de l'esport és el que un pot aprendre a través, primer, aprendre l'esport, després aprendre tot el tema de valors i d'hàbits, i després pues, tot el tema de les famílies que li donen més importància doncs, que el seu fill o la seva filla doncs, sigui, bueno, que es pugui guanyar la vida a través de la pràctica esportiva, etc. No? Però bueno, per sort en el nostre cas no és la majoria d'exemples. No?
Vivim en una societat en què nens, nenes i joves de la ciutat de Barcelona són eminentment sedentaris?
Bueno, el que intentem, doncs, a través de l'esport també, doncs, és que aquest sedentarisme, doncs, sigui menys. Sí que és cert que en la part que em toca, també amb els joves, sí que baixa aquesta pràctica esportiva, però intentem doncs, que tant a nivell social com també doncs, econòmic doncs, facilitar aquestes activitats als joves i bueno, treballem també molt a nivell comunitari, no? Amb els serveis del territori, fomentar aquesta pràctica esportiva, sobretot perquè són els que coneixen el perfil de joves, els que tenen contacte directe amb ells, i bueno, potser és la franja d'edat més complicada, no? Quan són petits ho tenen més a la mà, a través de l'escola, però quan ja deixen, doncs, sobretot la primària o estan en època d'institut, doncs costa més.
T'ho pregunto a la inversa, eh? Com incentiveu els joves de casa nostra perquè facin esport?
Bueno, doncs en el nostre cas a través dels educadors de carrer, no? Que són els que identifiquen aquests joves que estan en un moment de sedentarisme, que estan utilitzant espais públics de bona o mala manera, i ens arriba doncs, la demanda a través d'ells. Llavors, a partir d'aquí, a través de la pràctica esportiva, doncs, treballem altres doncs, habilitats o aspectes que es poden treballar amb els joves, no? Al final, com deia el Fede, l'esport és l'eina, és el conducte per poder treballar indirectament aquests aspectes.
Deia que volia parlar una mica de la Fundació per l'Esport i per l'Educació de Barcelona. Quan neix això, Fede?
La Fundació neix l'any 1999, el que passa que en aquell moment tenia una tasca més de donació de material i comença a fer projectes de transformació doncs, a partir del 2008 amb un projecte a Nou Barris que es deia L'Esport ens fa igual, i el que intentava aquest projecte és facilitar l'accés a la pràctica esportiva en aquelles escoles dels barris de zona nord de Nou Barris que no podien practicar esport en horari no lectiu. No podien practicar esport perquè els operadors esportius, quan oferien l'activitat en aquestes escoles, les famílies no podien pagar la quota i, per tant, doncs, hi havia aquesta absència d'oferta esportiva en el territori. No? Arran d'una subvenció del districte de Nou Barris i del Departament d'Immigració i Interculturalitat, doncs, es facilita la pràctica esportiva amb unes quotes reduïdes. És important que les famílies paguessin aquesta quota, encara que fos simbòlica, per donar aquest valor que tenen les activitats també, i es facilita aquest accés, no? Es comença a fer a cinc escoles, a cinc centres educatius del barri, de zona nord, i es comença, el primer pas és aquest dret, facilitar el dret a l'accés a la pràctica esportiva. El segon pas va ser doncs, fer una pràctica de qualitat, no? Amb monitors i monitores del territori, és molt important que els monitors i monitores siguin referents del territori, perquè quan van començar en aquell projecte, els entrenadors, entrenadores eren gent llicenciades, amb molta experiència, amb una formació molt bona, però que tenien altres codis dels infants, no? Llavors, costava molt, els hi costava, no tenien les eines educatives en aquest cas per treballar amb aquests participants, no? Llavors, sí que es fa una tasca molt important a la Fundació per comptar amb monitors que siguin referents, joves del territori, no? Arran d'aquesta experiència del 2008, a partir del 2012, aquesta experiència s'extrapola a tota la ciutat amb una mesura de govern impulsada des de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada en ple municipal per tots els partits polítics, impulsada des de l'òrgan esportiu de l'Ajuntament, Institut Barcelona Esports, una mesura de govern que es diu el Convivim Esportivament. I és aquí on s'inicia aquest projecte a tota la ciutat de Barcelona. Aquesta experiència es fa a tota la ciutat de Barcelona en aquells barris que presenten major necessitat, amb els indicadors econòmics i socials més baixos, en aquelles escoles, en aquells centres on no hi ha activitat esportiva, que és l'experiència que havíem desenvolupat fins ara a Nou Barris, on les famílies no podien accedir a la pràctica esportiva per una qüestió econòmica, una pràctica esportiva que ha de ser de qualitat, i també s'inicia una altra línia de treball, que és el que començava a comentar el Joan, que és el treballar amb joves, no? Joves que no estan vinculats a centres educatius, que no estan estudiant, però que estan vinculats a altres referents del territori, com poden ser els educadors de carrer i que tenen altres doncs, necessitats, i els educadors de carrer, per exemple, ho treballen, o sigui, l'esport és aquest vehicle per treballar altres estratègies amb aquests joves, no?
De seguida li pregunto al Joan President per això, abans, però, clar, veu començar a Nou Barris, de Nou Barris passeu a Barcelona, de Barcelona, si no erro, ja esteu a l'àrea metropolitana. Continuarà fent-se gros, això?
Bueno, tenim una limitació, que és una limitació també pressupostària, òbviament. És un projecte amb una quantitat econòmica limitada, definida. Llavors, el que intentem és donar resposta a totes les necessitats que tenim, no? Estem als 9 districtes de l'àrea metropolitana, allà on hi ha necessitat tant del treball que fem amb escoles i instituts com amb joves. El que intentem, doncs, és tenir aquesta flexibilitat de donar resposta a les diferents demandes que ens trobem, no? I sí que és cert que algunes demandes doncs, van canviant. És a dir, també intentem que hi hagi una evolució d'aquells grups, ja siguin amb centres educatius o amb grups que estarem amb la línia de joves, doncs que també doncs, aquesta estratègia, aquesta activitat, aquest projecte que estem fent, doncs, que no sigui necessari també, no? O que ho entomin altres actors, no? És una mica la línia que portem, i d'aquesta manera doncs, cada any, amb una diagnosi que fem amb diferents referents, amb el districte, amb el Consorci d'Educació de Barcelona, òbviament amb l'Institut Barcelona Esports, amb els centres educatius, fem una diagnosi de necessitats i a partir d'aquí definim doncs, on implementem el projecte a cada curs.
Ara ens ho deia el Fede, que els temps van canviant i això fa que canviï tot. Suposo que el que també canvia, Joan, és ensenyar valors en l'àmbit esportiu a un infant que a un jove. No deu ser pràcticament el mateix, perquè la demanda no deu ser la mateixa.
Exacte, bueno, també, a part de que venen amb una motxilla més grossa, llavors potser tenim menys marge doncs, per poder implementar doncs, aquests valors que tenim intenció de fer-ho, però es treballa igual. Al final, sí que és cert que potser, com deia el Fede, els perfils són diferents, però, bueno, sobretot de la mà d'educadors i serveis del territori, doncs intentem canviar males dinàmiques, no? Sobretot crec que el projecte de joves, a part d'implementar valors, també té molt present la visió comunitària. Uh-huh. És a dir, que els joves coneguin quins serveis tenen al seu abast, no? Perquè a vegades, doncs, per desconeixença, per no apropar-se doncs, en aquests serveis públics, doncs, no coneixen que hi ha un servei que els hi pot fer una formació per un currículum, que poden buscar feina a través d'aquests serveis, que es poden tornar a reinsertar acadèmicament, no? Nosaltres també treballem molt, en retroalimentem molt des del projecte d'escoles i instituts, doncs a vegades em pregunten a mi, escolta, hi ha algun jove referent del territori que pugui fer doncs, de monitor? Llavors, a partir d'aquí, amb els educadors de carrera, doncs, intentem fomentar això, no? La reinserció laboral i també doncs, acadèmica.
Pel que ens estàs explicant, Joan, ho podríem resumir tot, molt resumit i molt simplificat, però amb allò que diem tots i coneixem tots del Mens Sana i Corpore Sano?
Sí, 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 sí. Sí?
Sí? Al final, aquí?
Sí, 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 sí. Podríem resumir-ho així, no?
Teniu moltíssims programes a la Fundació. Jo m'he quedat amb algun, eh? Mm. En què consisteix el programa de responsabilitat personal i social?
Sí, aquesta és la metodologia de treball que tenim per transmetre valors, no? O sigui, tot això que comentem, no? O sigui, el que comentàvem, no? Que és la base de tot, no? Que l'esport, diem que és una eina, doncs crec que seria més correcte dir pot ser una eina, no? En el sentit que depèn molt de com es plantegi i això a la Fundació tenim molt clar, no? O sigui, l'esport pot ser una eina, però perquè sigui una eina d'haver-hi una intenció educativa, no? I per aquest motiu tenim la metodologia de treball que es diu Programa de Responsabilitat Personal i Social, que resumint el que intentem amb aquesta metodologia és amb una estructura de sessió molt definida, amb una sèrie d'estratègies metodològiques també molt definides i amb uns nivells de responsabilitat. Això vol dir que es treballen objectius educatius de responsabilitat en personal i social a través de la pràctica esportiva, no? I per aconseguir això, el que comentava el Joan també, en aquesta línia de treball amb joves del territori, és molt important la formació, no? Els formem en aquesta metodologia dins del curs de dinamitzador monitor poliesportiu, que està obligat per l'Escola Catalana, fan aquesta formació de 100 hores, més 150 hores de pràctiques i ja es comencen doncs, a estar preparats per implementar amb aquesta intenció educativa que dèiem. No?
Per cert, que l'any vinent farà 10 anys que vau començar amb Temps de Joc.
Sí, Temps de Joc neix el 2000... agost del 2014, o sigui, sí.
A l'agost
del 2014 farem 10 anys. Aquest és un projecte que va néixer aquest any, l'any 2014, perquè es fa una diagnosi des de serveis socials, des de l'Ajuntament de Barcelona, on es veu que hi ha molts infants que estan vinculats amb serveis socials de màxima necessitat, uh-huh. Que el mes d'agost no tenen cap, no fan vacances... No
estem parlant de nanos amb exclusió social, eh? O pràcticament?
Bueno, estem parlant de nanos amb diferents necessitats. Uh-huh. No? Necessitats ja poden ser econòmiques, socials, etcètera, no? Però són infants que el mes d'agost no estan vinculats a les escoles, no estan vinculats a cap entitat durant, que sí que ho estan durant els caps de setmana durant el curs escolar, i que no hi havia en aquell moment recursos com hi havia el mes de juliol. No? Llavors són nanos, són infants que es queden sense referents educatius, això d'una banda. No? Llavors el projecte de temps de joc, el que intenta amb participants derivats de serveis socials és dotar de facilitar espais on aquests nanos es puguin vincular, on puguin fer una pràctica esportiva, on puguin fer una pràctica també de dinàmiques de lleure, que puguin tenir aquesta cobertura educativa i també una cobertura alimentària, no? És molt important el tema de l'alimentació, que és una cobertura que durant el curs escolar sí que la tenien perquè hi havia tot el tema de les beques escolars, etc, però al mes de l'agost, doncs, bueno, ara ha canviat una mica, però en aquell any doncs, no hi havia recursos, no? Llavors la Fundació fa aquesta acció.
Clar, perquè vull pensar que la Fundació per l'Esport i per l'Educació de Barcelona hi fan futbol, i fan bàsquet, que sí, que també els fan. Fan esports com skate, com cricket. Aneu incorporant esports?
Bueno, al final ens adaptem a la demanda que hi ha.
Sí?
Al final doncs, ens sol·liciten, hem fet també tamborí.
Sí, perdona, eh? Us van venir nanos i us van dir per què no fem cricket?
Bueno, era el cas del cricket també va ser una necessitat a nivell comunitari, també. És a dir, l'arribada de joves i famílies doncs, de Pakistà, de Bangladesh, de la Índia, on cricket és l'esport rei, va sorgir aquesta demanda, no? Utilitzar uns espais públics on, òbviament, doncs, tot posa a jugar a cricket en un parc, doncs, al final és perillós per la gent que hi passeja, hi havia conflictes amb els veïns, hi havia problemes, arribava la policia, llavors, bueno, el que va arribar a la demanda, llavors li vam donar resposta a aquesta demanda trobant espais on poguéssim fer la pràctica i a través d'aquí doncs, treballar doncs, el cricket com una activitat, sobretot a nivell també d'interculturalitat. No? Mm-hmm.
Ens queden molt pocs minuts i no vull deixar-vos de fer dues preguntes. La primera, si arran de la pandèmia heu notat un increment en tot plegat?
Hem notat un increment de demanda, sobretot, no? O sigui, un increment també de demanda per fer pràctica esportiva, o sigui, després de la pandèmia hi ha hagut un boom també de les activitats, en el sentit que les inscripcions, que això és simptomàtic, les primeres setmanes ja estaven plenes, uh-huh. I no acostuma a ser així, era tot un procés. I després sí que hem vist, doncs, arran de la pandèmia, hem vist també doncs, altres tipus de necessitats, també, no? O sigui, arran de la pandèmia la societat pot ser que s'hagi convertit una mica més sedentària, això ho hem notat també amb els infants, no? Però bueno, sí que hi ha aquesta demanda, necessiten tant d'infants com de família, sí, sí.
I la segona és, com s'apunten els crios aquí? O sou vosaltres que els aneu a buscar, o com va això?
Sí, són dos processos diferents, no? Pel que fa a escoles, instituts, que és el pla d'aprenent esportivament, l'activitat surt arran de la demanda que en dèiem dels centres educatius, en coordinació amb diferents actors o entitats o departaments, com pot ser el consorci que comentàvem, i aquí es fa un període d'inscripció tancada, en el sentit que són activitats, en la majoria, obertes al barri, però tancades que tenim unes places limitades. No? Mm. És un procés on intentem implicar a les famílies, a les AFAs, en el procés d'inscripció. És important la implicació dels referents dels centres, de les famílies, en tot aquest procés. I en el tema de joves va per una altra via.
Mm-hmm. Bueno, amb els joves, a través dels educadors de carrer i serveis del territori, que ens diuen, escolta, tenim un grup de joves que tenim aquesta intencionalitat socioeducativa a treballar amb ells i estan molt interessats amb el futbol, amb el bàsquet, amb el vòlei, i a través doncs, de l'activitat doncs, treballem. Però sí que és cert que al final són els joves que fan la demanda a través dels serveis.
No vull que marxeu d'aquí, perquè sempre que entrevisto fundacions o gent que ajuda altres persones, a vegades passa allò de, ostres, és que volia dir no sé què i se m'ha oblidat, algun projecte entre mans, alguna cosa que vulgueu dir?
No tenim projectes sempre, o sigui, és un parar...
De veritat, entreu al web, perquè és que teniu un fotimer de projectes, eh? Teniu molts.
clar, pensa que la trajectòria de la Fundació és important en aquest sentit, no? Hem creat una expertesa de més de gairebé 15 anys, no? Des del 2018, des del 2008, i això crea també doncs, una expertesa i també doncs, que facilita que quan hi ha alguna necessitat doncs, estem al peu del canó, per dir-ho d'aquesta manera, per intentar doncs, donar resposta a les necessitats que hi ha a la societat.
Fede Kufer, cap de projectes de la Fundació per l'Esport i per l'Educació de Barcelona, Joan Vives, responsable del Pla Eines per la Convivència dins d'aquest marc del Convivim Esportivament. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir a explicar-ho avui a la caravana.
A vosaltres.
A vosaltres.